RAC1, ara saludo el principal responsable de gestionar el foc i qui ha estat al peu del canó durant tots aquests dies. Feia una estona compareixia per actualitzar marcadors i ara tenim també la possibilitat de parlar amb ell. És el conseller de l'Interior, senyor Felip Puig. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia i gràcies precisament a vosaltres, a RAC1 i a tots els mitjans de comunicació que ens han permès durant aquests dies i encara ho faran en les properes hores, doncs establir aquest canal de comunicació, d'informació i, per tant, de servei públic tan necessari en moments de gestionar les emergències com les que estem vivint aquests dies.
Tant de bo duri poc, això. I ens doni una bona notícia, conseller, perquè aquest migdia podrien començar a controlar aquesta immensa llengua de foc, no?
Aquesta és la impressió que tenim. I no serà perquè la nit no hagi sigut complicada, perquè hem tingut 4 o 5 punts molt sensibles on ha hagut de treballar molt intensament. Fins i tot en algun moment doncs, el foc ens ha tornat a desbordar. Però, sortosament, les condicions climatològiques, no tenim vent, la temperatura ha baixat una mica a la nit, les humitats relatives s'han recuperat. Això ha permès doncs, treballar molt, molt intensament. El foc està en aquests moments relativament doncs, tranquil i a partir ja des de les 7 del matí els mitjans aeris ara estan fent una tasca ja que podria acabar sent definitiva perquè les properes hores, cap al migdia, cap a primera de la tarda, poguéssim dir que aquest incendi ha entrat ja en fase de control. Però volem dir-ho amb una certa prudència i precaució perquè encara ens queda molta feina per fer i els 1.300 efectius que tenim doncs, aquí a peu de territori doncs, ara estan fent els relleus i, per tant, doncs, hem de mantenir la màxima atenció per combatre aquest foc que ja ha cremat un perímetre de 13-14.000 hectàrees i que ha causat vides humanes.
Mm-hmm. 4 concretament, a l'espera d'aquest ferit greu que ara ens comentava també la Bàrbara. Conseller, els cal res, havent-hi tantes mostres de solidaritat i aprofitant que el tenim avui a la ràdio, necessiten alguna cosa? Hi ha gent que pugui ajudar?
Bé, en aquests moments hem tingut durant aquests dos dies moltes mostres de solidaritat i la veritat és que molts pobles, pagesos llaurant els camps, ciutadans ajudant a preparar entrepans per als desallotjats, instal·lacions municipals obertes també amb voluntaris de protecció civil per tal de gestionar-les. En aquests moments, sincerament, creiem que tot el que és necessari per gestionar l'emergència tenim efectius més que suficients, no? Ara, a partir d'ara, doncs bé, suposo que hi haurà també mecanismes, projectes, fins i tot de solidaritat, de recuperació de part de les coses que s'han fet malbé o d'ajuda i suport a molta gent, i estic convençut que aquí hi haurà moltes iniciatives que requeriran també doncs, la col·laboració tant de mitjans públics com de molta gent que doni una empenta en aquesta zona de l'Alt Empordà que ha quedat molt tocada.
Mm. Conseller, la notícia de que l'incendi hauria estat provocat per una cigarreta ens va deixar tots glaçats i és aquesta sensació que quan ahir el visitava el ministre Fernández Díaz i deia que hi hauria un enduriment d'aquestes penes, ens deixava una mica amb la tristesa de saber que avui en dia si algú llença una borilla amb el cotxe i té la mala sort, que l'enxampi la policia, com a màxim tindria una multa de 400 euros, de 200 euros, perdó, i li retirarien 4 punts del carnet. Quan ahir escoltava Fernández Díaz, és vostè partidari de que aquestes sancions puguin endurir-se per tal de que s'evitin que vedades tan greus com aquesta ocasionin una desgràcia tan important com la de l'Empordà?
Bé, jo soc partidari de parlar-ne. No em sembla malament la reflexió perquè sobretot el que produeix és una estrabada al nostre sistema de valors de dir, aquí està passant alguna cosa, no? I és evident que amb mesures coercitives o amb mesures punitives o, doncs és, diguem-ho així, el pal, no? Jo també soc partidari del pal i la pastanaga i, per tant, de pensar també de quina manera aquesta reflexió la podem fer. I és que també, fins i tot, aprofitant els mecanismes que avui tenim, podríem ser una mica més exigents. Per exemple, rebem poques denúncies de gent que ens envia una foto a través del mòbil dient aquesta matrícula acaba de tirar una cigarreta per la finestra. Amb això pots instruir una denúncia de trànsit, però també, fins i tot, en funció de com s'hagi fet, a on s'hagi fet, quin dia de l'any estiguem, doncs nosaltres podríem pensar d'elevar-ho al fiscal i que el fiscal estudiés si això ja pot ser constitutiu d'un cert exercici o d'un cert acte d'imprudència que pugui tenir caràcter fins i tot penal, no? Per tant, jo crec que tots plegats hem de fer una certa reflexió. Jo crec que estem guanyant la partida, però és una mica lenta, perquè el canvi d'actituds ja l'estem guanyant a través dels nostres joves, de la formació i l'educació que estan rebent, fins i tot en matèria de seguretat viària, però crec que cal que fem una reflexió de per què ens comportem així, no? Som dels pocs països on te veus tots els vorals de les nostres carreteres carregats de puntes de cigar, carregats de burilles, fins i tot de llaunes i d'ampolles, i crec que aquest nivell d'incidència que li reclamava l'alcalde de Figueres en una situació més concreta, doncs val la pena que continuem fent-nos-ho, no? Si volem ser un país de qualitat i un país que se'n surti de totes les situacions complicades, home, la primera passa per la cultura de valors que compartim, i en aquest sentit em sembla poc propi d'un país civilitzat i modern, doncs que acceptem amb normalitat que la gent baixa la finestra i tira el cigar per la finestra. Ahir mateix, davant d'un cotxe de bombers, dos cotxes més endavant, repassant la zona cremada, doncs un vehicle es va veure com tornava a tirar una cigarreta precisament en aquesta zona on estem intentant lluitar contra un incendi, no? Hi ha un mecanisme irreflexiu, irresponsable, i fins i tot allò de tant semanfotisme, que crec que val la pena que tensionem amb mesures com les que plantejava el ministre, estudiem-les, i amb altres, des d'un punt de vista de comportaments més agents per part de tots plegats, doncs jo crec que també ho hauríem de fer-ho.
Són les 9 i 12 minuts del matí, tenim el conseller Felip Puig al telèfon, estàvem conseller en temps de tertúlia i sóc conscient de la molta feina que té. Si em permet, els nostres tertulians d'avui són el Toni Aire, en Jaume Barberà i en Josep Maria Cardellach, que algun d'ells volia dirigir-li molt ràpidament alguna pregunta.
Sí, bon dia, conseller. Bon dia, conseller. Miri, li volia demanar una cosa ràpida. A propòsit de la coordinació dels efectius, es parla de la unitat militar d'emergències que ha actuat, o que hauria actuat en aquest cas, sota les directrius del cos de bombers. Jo li voldria demanar com s'està esdevenint això, com està passant, com s'està donant sobre el territori i en què suma. És a dir, per exemple, aquestes unitats en què ajuden, com ho fan i si veritablement estem davant d'un cas de coordinació exemplar.
Miri, com que entenc que la pregunta per on me la situa el bon amic Toni Aire, deixem que li digui que si Catalunya fos un país normal, tindria també el seu exèrcit i tindria la seva unitat militar també d'emergències. En aquest cas, el nostre exèrcit avui, ens agraïm menys, és l'exèrcit espanyol, i aquesta unitat es posa a disposició, en aquest cas, de la Generalitat, que coordina l'emergència, i li haig de dir que ha funcionat i funciona excel·lentment. El tinent coronel, al front d'un contingent de 400 persones que es van rellevant cada 12 hores i amb més de 25 vehicles preparats doncs, per combatre els incendis, es van presentar la nit del diumenge i jo els vaig saludar perquè jo ja estava aquí al punt de comandament. Es van posar a disposició del cap de l'operatiu, del cap del cos de bombers, i estan assumint les tasques que se'ls encarrega des de la direcció única que el cos de bombers té des del primer moment, no? Fan el mateix els bombers francesos. Tenim l'ajuda de prop de 200 bombers francesos amb 11 mitjans aeris que estan a la nostra disposició i que s'encarreguen d'aquests flancs on els diem que són necessaris d'actuar. Òbviament, els francesos els diem, escolta, tu, encarregueu-vos-en doncs, d'aquest front més a prop de la frontera francesa, perquè a més també us el sentireu més vostre i ens ajudeu més aquí, a la zona de Cantallops, del Pertús, de la Jonquera, no? O també passa amb els 12 o 15 bombers andorrans que es presenten aquí amb un helicòpter, amb tota una brigada, es posen a la nostra disposició i, per tant, o els voluntaris de les agrupacions de defensa forestal. Per tant, puc dir que la coordinació ha estat excel·lent i que, més enllà doncs, del caràcter simbòlic, que jo també ja entenc que ahir el ministre i la delegada del govern doncs, volen ressaltar, la unitat militar d'emergències de l'exèrcit espanyol ha actuat a les ordres i sota la coordinació del cos de bombers de la Generalitat i això està funcionant molt bé.
Josep Maria Cardellach.
Sí, hola, bon dia. Abans de res, donar-li les gràcies per la seva dedicació i preguntar-li com estan les investigacions de les presumptes culpables de les que han originat aquest incendi.
Miri, els presumptes culpables no serà fàcil, però ho intentarem. L'incendi de Portbou. L'incendi de Portbou, els agents rurals han fet una magnífica feina i ahir mateix m'ensenyaven la zona exacta en fotografia d'on es va iniciar l'incendi, les 5 puntes de cigar que en aquell punt van trobar i la que més segurament sembla possible que hagi estat perquè és la punta que menys cremada està, que segurament és la que precisament doncs, inicia la ignició i desplaça a partir del vent doncs, la crema de tot el seu entorn. No? Per tant, hem arribat fins al punt d'intentar identificar quina ha estat la punta de cigar doncs, que inicia aquell incendi en el punt on va començar el foc. No? Bé, jo vaig demanar fins i tot als Mossos d'Esquadra, sé que serà difícil, perquè és molt probable que no ho tinguem a la base de dades, però que s'intenti fins i tot una investigació genètica, en el sentit de veure si les dades que es puguin extreure d'aquesta colilla, d'aquesta punta de cigar, poden donar alguna informació analitzant l'ADN possible, si és que hi ha alguna resta, i a partir d'aquí, si constés a la nostra base de dades, seria casual, perquè la base de dades d'ADN genètica avui en dia des d'un punt de vista de base de dades policials és raonablement reduïda, no? Però ho intentarem. També intentarem recabar informació perquè tenim informacions contradictòries de gent que diu que van veure quin cotxe van tirar la burilla o fins i tot alguna cosa que tenia una mica més de consistència que una burilla per la finestra, no ho sabem. Tot això ho anirem experimentant. L'incendi de la Jonquera s'ha iniciat també per una burilla, s'ha arribat a aquesta conclusió, a l'aparcament de vehicles que hi ha al Pertús, al costat de la Nacional 2. A on? En un punt al costat de tot un regarot que està i estava carregat de fullaraca i de fulles, on es veu on es comencen les fulles a cremar i on aquelles fulles, com a conseqüència del vent, van seguint, fins que salta al marge i pren, no? En allà, centenars de burilles, perquè és un aparcament on es veu que la gent deu tenir doncs, el costum no només de netejar els cendrers, sinó d'aparcar i anar fumant i anar llançant les colilles doncs, per la finestra. No? Aquesta és la impressió que tenim, però hem mirat si en l'aparcament hi ha càmeres de seguretat, en principi no tenim imatges. En qualsevol dels casos, les investigacions que les inicien els agents rurals les continuarà, si s'escau, els Mossos d'Esquadra, i intentarem arribar al final de tot això. No serà fàcil, perquè lamentablement doncs, aquest tipus de comportaments doncs no tenen massa, diguem-ho així, possibilitats de que tinguem moltes mostres, però ho intentarem fins al final, entenent doncs, que són dos incendis que han tingut repercussions molt i molt importants.
De seguida li dono pas a en Jaume Barberà, que volia fer-li una pregunta, conseller, però per tant dedueixo que la Generalitat intenta estrènyer al màxim el setge per poder trobar el culpable o presumptes culpables de provocar aquest incendi, i estan disposats fins i tot, doncs, com veiem de vegades al CINE, els que no tenim oportunitat de treballar amb els cossos i forces de seguretat, amb el cap això de CSI, que fins i tot saben trobar l'ADN a partir de la saliva de la persona que ha fumat aquella burilla, que els seus investigadors poden concloure que és la que hauria causat aquest incendi, i podrien arribar a intentar trobar la persona. És molt difícil, però si això passés, conseller, a quines penes se li podrien imputar? A què s'arriscaria? El que hi ha a l'actual legislació? O podrien atribuir-li fins i tot les persones que han patit alguna mena de dany en aquest incendi?
No, per descomptat que si s'arribés a poder trobar les persones responsables, se les sotmetria, evidentment, doncs, a la justícia. La fiscalia li imputaria nombrosos delictes i la responsabilitat seria elevada. Per tant, no tinc en aquests moments doncs, la tipificació i la penalització, però estic convençut que seria privació de llibertat per uns quants anys, com a conseqüència, evidentment, que hi ha hagut amb un i amb l'altre incendi doncs, persones mortes i com a conseqüència també dels nombrosos danys materials que s'han produït, sí, segur.
Jaume Barberà.
Bon dia, conseller.
Bon dia, Jaume.
Gràcies per, com a ciutadà, li dic que gràcies per ser al lloc dels fets des del primer moment. Jo crec que vostè deu haver dormit molt poques hores en aquests dos dies. I a mi m'agradaria preguntar-li dues preguntes en una, tenint en compte que avui vostè ja mateix ha dit que sembla que sigui possible que el foc es pugui dominar. I, per tant, crec que deu haver tingut uns minuts per mirar enrere. I aleshores el que jo li preguntaria és si vostè creu en aquesta petita reflexió d'urgència que deu haver fet de les coses que s'han ordenat per aturar aquest foc tan descomunal que hem patit aquests dies, hi ha hagut algun possible error o potser s'han pres algunes decisions que en altres ocasions no s'haurien de prendre. Aquesta seria una de les primeres preguntes. I l'altra seria si pensa que la gestió dels boscos de Catalunya es fa correctament.
A veure, anem per parts. Tot és perfectible, n'estic convençut. De cada experiència n'aprenem lliçons, no? Li haig de dir que en l'incendi de la Jonquera, que jo vaig tenir, doncs, vaja, l'oportunitat i l'obligació al mateix temps doncs, de posar-me al capdavant, doncs al cap de poques hores vaig arribar aquí, que devien ser encara no a les 7 de la tarda del diumenge, la coordinació i la feina ha estat molt important. És evident que en les primeres hores la situació de caos generalitzat, quan tens un incendi que avança a una velocitat de 6 o 7 quilòmetres per hora, que té unes afectacions favoroses i que, per tant, doncs, has d'estar atenent, en la mesura del possible, doncs, una immensitat de punts i de situacions que desborden la capacitat de qualsevol organització, no? Que es va activar el cos de bombers d'una manera immediata, que les ADFs van començar a arribar també, la unitat militar de l'exèrcit va arribar fins i tot el mateix diumenge a la nit. tot va funcionar dins de les nostres possibilitats, no? Pensi que un incendi els bombers el poden contenir i, per tant, tenen capacitat d'extinció quan es manté amb uns paràmetres següents. Que no avanci més de pressa d'un quilòmetre i mig, un quilòmetre 600 quilòmetres per hora, que no, les flames no tinguin més de 5, 10 metres d'alçada i que, d'alguna manera, doncs, els focus secundaris, que és quan t'apareix, estàs apagant un foc i que te n'apareix un altre, doncs, a 150 o 200 metres, encara ho pots anar-ho controlant. Un incendi a 6 km per hora, on els focus secundaris et van apareixent a 400, 500 i 600 metres com a conseqüència de la força del vent, i on les flames poden arribar a tenir 20, 30 o 40 metres, no es pot aturar. I, per tant, en aquells moments en què la tramuntana bufava forta, el que s'havia de fer era una anàlisi ràpid de dir, escolta'm, on te l'acabarem aturant, quan para la tramuntana i on hi ha zones obertes per esperar que allà amaini. I quins són els fronts sensibles que hem d'anar a protegir? Els municipis, els pobles, les vides humanes, no? Jo crec, sincerament, que la resposta va ser, no diré excel·lent, perquè sempre hi ha coses per millorar, però, en definitiva, em costaria avui ser crític amb els professionals i amb l'organització la resposta que es va donar. Vam tenir un problema, i és que al cap de poques hores se'ns declara un incendi a Portbou, i teníem tots els efectius aquí, i aleshores, quan arriba a Portbou, els bombers de Llançà, que estaven tots aquí intentant apagar l'incendi de la Jonquera, en vam haver d'enviar alguns doncs, cap a Portbou, i això va generar doncs, que no arribessin abans de 30 minuts, 40 minuts, en lloc dels 20 minuts que haguessin pogut arribar. Bé, són aquestes inconvenients també de la simultaneïtat. Ara, una reflexió. Perquè a vegades aquesta perspectiva, que jo li agraeixo a en Jaume Barberà, doncs, que m'hagi demanat, ens porta a vegades a oblidar quina és la nostra condició. I no és ni una excusa ni és una justificació, és només una constatació. No? Aquest és un país mediterrani, on els boscos han cremat i cremen des de fa segles d'una manera més o menys cíclica. El que és evident és que cada vegada volem doncs, que les afectacions siguin menors, però al mateix temps també estem gestionant els nostres boscos diferentment que fa 20, 30, 40 o 50 o 60 anys. Són boscos més bruts, són boscos més socialitzats, hi ha més risc de que hi hagin incendis perquè la gent hi passeja més que no pas ara fa 100 anys on ningú anava al bosc no fos per fer carbonet, i tot plegat genera unes situacions en les que molt sovint, també per la pressió de la immediatesa de la comunicació, doncs voldríem que els incendis doncs, s'apaguessin amb un tres i no res. No? I no és fàcil en aquest entorn mediterrani, i més i quan jo acabo de veure ara que a 100 quilòmetres de Denver, un dels principals aeroports d'Estats Units, una de les ciutats més avançades del món, ha cremat doncs, 80.000 hectàrees com a conseqüència d'uns incendis que tampoc van poder contenir. Per tant, hi ha moments en què la capacitat d'extinció d'un incendi es veu superada i el que has de fer és miri el que s'ha pogut garantir. Lamentablement hem tingut dues persones mortes, una per un atac de cor, l'altra per cremades, però no han quedat afectades ni els nuclis de població, ni d'alguna manera doncs, fets que no puguin ser d'alguna manera des d'un punt de vista de la perspectiva de la comunitat doncs, recuperable. El que hem de lamentar, les vides humanes que s'han deixat doncs, en aquests amb dos incendis.
Miri, conseller, l'advocat Cardellà, que em deia ara que, segons els articles del Codi Penal que ell coneix, podrien arriscar-se fins a 10 a 20 anys de presó les persones a qui finalment poguessin imputar-los aquests danys que vostè ara deia, si tinguessin la possibilitat de trobar-los. I amb aquesta pregunta acabo, conscient de la molta feina que té vostè aquest matí i l'agraïment per poder atendre els mitjans, com sempre, a un quart de 10 del matí. Conseller, li saben greu algunes crítiques que han començat a fer-se relació amb la tasca dels bombers en relació a les retallades que han rebut els funcionaris i la gent del sector públic? A vostè que està a primera línia de foc i sense temps encara de poder acabar de gestionar tot aquest incendi, li sap greu que s'hagin aixecat veus crítiques doncs amb un problema de fons que en aquest país són les retallades, però relacionant-ho amb la tasca que estan fent els professionals?
Anem per parts. Hi ha dos tipus de crítiques. Una, no només les entenc, sinó que les haig d'assumir i, a més, les haig de comprendre, no? Que és la visió que poden tenir, per exemple, algun alcalde o algun ciutadà que, enmig de tot aquest marasme i de la gestió de l'emergència, doncs hagi tingut la percepció que en la seva granja, en la seva masia, en el seu poble, doncs no s'ha estat prou amatent, no? Pensi que la dimensió i la gestió integral de l'emergència té una dimensió tan incommensurable que és evident que sovint, doncs si jo fos alcalde d'un poble, hagués volgut que tots els bombers haguessin estat al voltant del meu poble per garantir que no es cremés ni una sola casa ni una sola granja, no? Que quan tens una perspectiva global doncs és obvi que la dimensió de l'emergència té una altra perspectiva i, per tant, doncs, jo les haig d'entendre, aquestes visions crítiques, i, en definitiva, doncs, gestionar-les també des d'una perspectiva institucional. Les altres, miri, és evident que estem en un context doncs, de restriccions dures. Hem fet un esforç perquè el pressupost de la campanya forestal aquest any tinguéssim un 10% més de diners que l'any passat, que contractéssim una mica més d'auxiliars forestals, però jo sempre recordo i vull explicitar, aquest és un país que els serveis i els drets que exigeixen els ciutadans seran aquells que ens puguem pagar. I, per tant, no podrem pretendre tampoc ser un país avançat i que cada vegada doncs, tinguem més tecnologia, cada vegada més carreteres, cada vegada més repetidors, cada vegada més excursionistes pels boscos, i que això no comporti també un increment del risc. Doncs som un país mediterrani, hem patit l'hivern més sec dels darrers 40 anys i és inevitable que tinguem de tant en quant algun incendi. Ara, pensar que les retallades hagin pogut tenir un efecte en la capacitat de resposta, la nego, perquè és que tenim un cos de professionals que fins i tot alguns d'ells que es queixen doncs, pels ajustos econòmics, quan hi ha un foc, no només s'hi deixen la pell, sinó que és que actuen amb una professionalitat que va molt més enllà dels sacrificis que ells pateixen, com la resta de servidors públics, i que haurem de fer tots els ciutadans d'aquest país.
Conseller de l'Interior, Felip Puig, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tinguin molta sort amb la tasca de l'incendi, i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.